Valenciana Carlos Mazón, una manifestació que coincidia més a més amb el dia en què es complien dos mesos justos de la tragèdia de la Dana i, evidentment, quan encara hi ha molts baixos plens de fang i botigues i negocis que no han pogut obrir. Des d'Acció Cultural del País Valencià, una de les 200 entitats que convocava aquesta manifestació que dèiem, la seva presidenta Anna Oliver denunciava en declaracions a Catalunya Ràdio que els afectats, deia, se senten abandonats per les administracions.
Han vingut famílies de víctimes mortals i de desapareguts que se senten absolutament abandonats, però és que també el camp, també el xicotet comerç, els polígons industrials estan deixats de la mà de Déu i damunt en aquestes dates que són dates de retrobament familiars i que han sigut tan dures per a tantíssima gent.
És el que deien des d'Acció Cultural del País Valencià. Mila, com ho veus?
Bueno, a veure, la tercera manifestació és, jo crec que està pendent. Aquest és una crisi que s'ha tancat en fals. S'ha tancat absolutament, diríem, perquè tenen la majoria absoluta al Parlament, perquè al Parlament no hi ha una alternativa que ara mateix pugui fer una moció de censura, i això segurament es dilucidarà en les properes eleccions d'una manera més clara i contundent, però el problema polític segueix allà. La gestió ha sigut desastrosa, jo crec que hi ha consens general en què ha sigut desastrosa. Les ajudes no estan arribant, i aquí tenen en responsabilitat probablement totes les administracions, perquè hem de revisar molt els mecanismes. Ja en crisis anteriors s'havien assajat alguns mecanismes d'agilització. En la pandèmia, per exemple, ho vam veure. És això que va portar després el problema de les mascaretes. Però, bueno, s'ha de fer en aquestes situacions, s'ha de prendre aquestes mesures. I en les mesures que ha pres el govern central, també de les ajudes, també s'han establert mecanismes més accelerats d'accés. Però la veritat és que, tot i haver-se previst aquestes mesures, no són suficients perquè les ajudes arribin ràpid. El problema és que, clar, és milions de diners, milers i milers de damnificats i, per tant, milers i milers de procediments que alguna materialització administrativa han de tenir. Llavors, jo no sé si... I probablement d'aquesta crisi n'hagi de sortir algun estudi, alguna comissió que estudi la manera d'accelerar-ho d'una manera que sigui segura també pel diner públic, però que sigui més eficient de cara a properes.
En teoria hi és, no? És a dir, quan hi ha declaració de zona catastròfica, en principi,
sí,
la versió oficial
està
fent-ho més ràpid, en teoria.
Cada vegada s'ha anat intentant millorar, perquè ara segueix sent massa lent. Perquè, clar, per la gent que s'ha quedat sense cotxe, que no pot anar a treballar, els seguros triguen. Les ajudes, el diner, triguen a arribar el diner. Després, potser hi ha molta gent que tindrà un coixí o que tindrà familiars que es puguin ajudar, però hi ha molta gent que viu al dia. I aquesta gent, si no rep el diner de l'administració, no pot reemprendre la seva vida.
Jo crec que el malestar, aquesta és la tercera manifestació, la primera es pot entendre com un ressort d'indignació social davant de com s'ha gestionat això. Ara s'està convertint aquest malestar en corrent de fons. Ara s'està consolidant com a corrent de fons i jo crec que això tindrà conseqüències en la legislatura valenciana. Pel que fa a que se senten abandonats, lamento autocitar-me, perquè ho vaig dir el primer dia, dic, aquesta gent té el primer calvari de la Dana i ara els vindrà el segon infern, que és l'infern burocràtic. Perquè aquest és un estat on en el seu ADN no està ajudar, no està... Si en algun moment es justifica l'iniciativa pública a dojo, és amb aquest tipus de desastres naturals. Aquí no hi ha ningú que ho discuteixi. I aquí ens trobem amb el que és l'ADN de les administracions i de l'estat espanyol, que són per controlar, per extorquir, per vigilar, per tot això, no per ajudar, no per construir, no per impulsar. I aquest és un ADN que s'hi troben ara. I aquesta gent, perquè tota aquesta gent, alguns que ho han perdut tot, que un ha perdut una botiga, que ha perdut la feina, que necessita 100.000 euros per tornar a començar, no els tindran. No els tindran. Val? I aquest és l'infern que els hi ve per davant i que tindrà conseqüències greus. Però aquí hi ha un problema de naturalesa i de l'ADN de què són, com estan construïdes les administracions i la burocràcia dels estats. I això és l'infern que ara els hi ve i serà llarg, molt llarg. Jo recordo l'últim cas d'aquests va ser a La Palma, l'erupció de La Palma. A l'erupció de la Palma encara estan tots els afectats vivint amb, com es diu això, amb
barracons
i tal. Vull dir, escolta...
Les prefabricades.
I tot això es va cobrir en el seu moment, amb pluja de milions, farem...
Bueno, la pluja de milions va servir per construir barracons. Però després els barracons s'eternitzen.
Sempre això pateix la mateixa seqüència. De cop i volta, solidaritat, grans anuncis de milions, grans anuncis de destinació, decisions, decrets, etc. I... Prou. I quan s'apartin els focus, que s'acabaran apartant, allà es quedaran amb aquest infern.
Paco.
Bueno, aquí hi ha aspectes diferents, no? Un, en primer lloc, la responsabilitat dels errors que va cometre Amazon, que són clars, no? És a dir, que aquell el famós dinar, no? I a partir d'aquí és el que ha servit a l'esquerra mediàtica i política per utilitzar-lo en contra d'ell, no? I aquí hem estat hàbils, no? El president del govern estava tranquil·lament en viatge internacional i va esperar, lògicament, a tornar i va dir, si quieren algo, que me lo pida, no? I es va quedar tan tranquil, no? Va anar a València i va passar el que va passar, que va tindre que fugir corrents, no? Corrents, no? I a partir d'aquí no ha tornat mai més, ja no torna a València, no? A diferència de la Palma, que vull recordar que anava quasi cada dia, no? per la ironia, no? Va anar 5 vegades o 6, no me'n recordo la xifra exacta, no? La Palma va quedar abandonat, no? Tot el que es va comprometre el govern de Sánchez no ho ha fet, i això és una dada també objectiva, inopinable, no? Perquè està allà, no s'ha fet, no? I a València està passant el mateix, però què és el que guanya Sánchez, que és molt hàbil perquè té una potència mediàtica impressionant? És el relat. Ahir va haver una manifestació de l'esquerra valenciana, legítimament, va sortir al carrer, ja està. I és la tercera vegada que surt, no? I n'hi ha una a València, que no, una colla de València, que no surt, però surten per criticar el Mazón. I no critiquen ni a la vicepresidenta, que ara està a Europa, no? Rivera, que era responsable de la Confederació, vull recordar, no? Ni critiquen la falta de... el que tarden les ajudes, etcètera, etcètera, no? Llavors, que estem en la part de política, no? De política partidista. Lo del Mazón ja ho he dit. És dir, crec que sóc bastant objectiu. El Mazón s'ha cremat, no?, políticament, no?, ja està, és dir, ja és un tema evident. El que passarà dintre de 2 anys quan hi hagi eleccions, ja veurem, no?, tampoc pensem de que els valencians són idiotes, no?, és dir, no, això no funciona així, no?, i efectivament n'hi ha una majoria que dona suport a Mazón com a president de la Generalitat Valenciana, no?, però aquí de pensar que aquesta és una història de dolents, no?, el PP és molt dolent, el Mazón és molt dolent i el govern de Sánchez és meravellós, és fantàstic. No estan arribant les ajudes i no s'està fent la feina que es té que fer. Jo crec que això és bastant evident, no? Jo crec que no se li pot culpar a Amazon de tot, no? Perquè el govern tenia capacitat d'intervindre. Podia fer-ho d'acord amb la legislació vigent i no va voler-ho fer, no? Però està guanyant el relat polític. Per l'esquerra només, eh?
I jo no crec que a l'esquerra li calgui intervenir gaire per desgastar Amazon, perquè Amazon està amortitzat políticament per mèrits propis. De qualsevol dirigent polític s'espera com a mínim 3 coses: que gestioni, és a dir, que governi, que per alguna cosa ha estat escollit, que no menteixi a la població i que assumeixi responsabilitats quan hi ha errors que són injustificables. I aquí crec que Amazon, per mèrits propis i per voluntat pròpia, ha incomplert els 3. No estava on havia d'estar en el pitjor moment de la Dana, és a dir, no estava quan havia de gestionar la tragèdia, quan estaven morint centenars de persones. Ha mentit a cara descoberta i desvergonyidament, i aquesta setmana n'hem tingut l'últim exemple, la 6ª versió del que era el seu dinar al Ventorro, i que no sé si arribarem a saber quina és la veritat, però el que importa sobretot és per què no estava on havia d'estar prenent les decisions que havia de prendre. I per últim, és evident que no ha assumit responsabilitats en base a una deixadesa de funcions que em sembla absolutament evident. I el que fa que per tercera vegada consecutiva desenes de milers de persones surtin al carrer a protestar no és només que siguin d'una determinada ideologia política, Paco. O sigui, allà hi ha un desassossec... A mi em sembla un insult per totes les persones que estan patint... Em sembla un insult per totes les persones que estan patint les conseqüències d'haver vist com la seva vida se'ls ensorrava, literalment, quan no l'han perdut directament, se'ls ha ensorrat, literalment, la seva casa, tot el que tenien.
Tu creus que és insensible? Amazon és insensible, no li preocupa, ni ha generat dels
fons que s'ha vist afectada... Jo el que t'estic dient és que em sembla un insult que tu consideris que les 80.000 persones que van sortir ahir al carrer són totes persones d'esquerra, són totes persones d'esquerres que el que volen és anar contra el Partit Popular.
Quanta població té la comunitat?
Hi ha valenciana. Jo crec que hi ha... Paco, em deixes continuar?
No, és una pregunta molt senzilla, no?
Sí, però també és molt senzill escoltar i deixar parlar els altres com et deixem parlar a tu i t'escoltem.
Home, com m'interrompeu, no dic res.
Però tu m'estàs interrompent a mi. Vale, i estic dient que em sembla un insult que es considerin que hi ha 80.000 persones que surtin al carrer no perquè hi ha una, no, se'ls han ensorrat literalment la vida, sinó perquè resulta que volen ara anar només en contra d'un president. No és només això, és la indignació, evidentment, perquè han perdut tot, la indignació perquè no se'ls arriba a ajudar per poder... com a mínim tenir un sostre, o sigui, recordem que hi ha gent encara anant a habitatges provisionalment de familiars i de coneguts perquè no se li dona una resposta de l'administració després d'haver perdut casa seva, o gent que encara ha de recórrer als ajuts per poder garantir-se un plat a taula, és que estem parlant d'això, i han passat 2 mesos, i després també hi ha gent indignada a esquerra i a dreta perquè no ha assumit responsabilitats Mazón com a major responsable i el seu govern de la gestió de la Dana. Això no vol dir que no hi hagin altres responsables a altres nivells, però que la principal cara que havia de posar-se al capdavant d'aquesta gestió i que ha mentit a cara descoberta, i tu ho saps, perquè saps que ha mentit, perquè és evident que Mazón ha mentit almenys fins a 6 vegades donant versions diferents sobre on estaven en aquelles 3 hores que eren clau per activar les alertes, ha mentit, i per tant és lògic que hi hagi gent a esquerra i a dreta que estigui absolutament indignada, fins i tot gent que a les passades eleccions devien votar el Partit Popular. S'acostuma a dir que la memòria és molt curta. M'atreveixo a dir que en aquest cas, que crec que és de gestió malauradament molt llarga, els valencians tindran clar a l'hora d'anar a votar on estan les màximes responsabilitats.
O esperes. És que m'agrada molt, molt que en aquest cas sí que et preocupa el terme mentida, no?
No, a mi sempre em preocupa el terme...
Però és que jo abans,
Paco, t'he dit que Pedro Sánchez ha canviat i s'ha menjat molts gripaus per mantenir la seva majoria al Congrés dels Diputats.
Ha canviat i s'ha menjat molts gripaus, no?
No, home, no, però això és absolutament diferent.
En aquest cas, no.
Home, tens més de 200 morts a l'esquena, eh?
I és culpa del Mazón. El Mazón és tan mal persona...
El Mazón ha estat un irresponsable polític perquè en el moment de la gestió de la tragèdia no estava on havia d'estar.
Sí, no estava, i el govern sí que estava, no? És a dir, m'agrada molt saber que la...
Bueno, que jo sàpiga, el president autonòmic del País Valencià és Carlos Mazón.
I el govern no té cap competència. No, és per saber-ho, no?
Sí, però no sé si creies que s'havia d'aplicar directament un 155. No sé,
però
totes les administracions...
Veus, a mi m'interrompeixes i no em molesta.
Totes les administracions tenen responsabilitat, però diria jo que la primera és el president de la comunitat autònoma, no?
Amb aquest tema, que és una catàstrofe d'aquesta importància, només té... Diu per saber-ho de futur, perquè la legislació actual no diu això. És a dir, les lleis no diuen això. És a dir, el govern tenia capacitat perfectament. Després, el sistema d'alarmes del govern va funcionar malament. Això és una realitat també. És a dir, hi ha els talls de veu del portaveu de l'agència estatal dient que no era greu el que venia. No? Això està. És a dir, i veurem què diuen els jutges. Escolta, potser tens raó i tot és culpa només del Mazón i tindrà que assumir responsabilitats. Jo em temo que hi ha més responsabilitats, que tothom no va valorar com era aquesta Dana fins que va arribar la Dana. Perquè, mira, a posteriori tots som experts. És molt fàcil dir que es tenia que fer això, l'altre, el més enllà, no? Sobre el terreny, pues, a lo millor és cert que no van valorar ni uns ni altres el que venia. Ni uns ni altres.
No haurem de continuar parlant en un altre moment. Ens queda un parell de minuts per arribar a 11:15. Hem d'anar posant el punt i final a la tertúlia d'avui, però abans hi ha una coseta que volíem comentar.
Cellers Maset, vins i caves directes del celler a casa vostra, us ofereix la tertúlia esportiva.
Avui no ve més tertúlia esportiva perquè venim d'un cap de setmana en què no hi ha hagut jornada de primera divisió, però sí que volíem fer un apunt perquè demà, 31 de desembre, és quan acaba el termini per poder mantenir la inscripció de Dani Olmo al Barça, també era de Pau Víctor, i avui hi ha una nova vista, diuen que des del club amb poc optimisme. Laia Tudel, què tal? Molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
Què podem explicar d'aquesta vista d'avui?
Mira, doncs una mica el que deies de les sensacions del club és que el que fan és esgotar al màxim la via judicial per poder inscriure Dani Olmo. Per això, després de ser denegada la cautelar que van demanar al jutge mercantil la setmana passada, doncs ara tenen aquesta vista oral per una nova demanda, en aquest cas a la Lliga. En fet, el cas de del jutge mercantil, el que va ser és es demandava un article concret de la normativa, i ara el que fan és una demanda, una esmena a la totalitat, diríem, a l'organització de la Lliga, a la comissió delegada, que és qui al final aplica, interpreta aquests articles dels criteris del fair play. El Barça considera que van canviant una mica la Lliga els criteris sense ser aprovats per l'Assemblea. Això ho considera el Barça una irregularitat i és el que ha demandat. Però el que deia és una mica la sensació des del Barça és que és com l'últim intent per la via judicial per veure si aconsegueix aquesta cautelar. Van a ultimíssima hora, el Barça, com ja ens té acostumats. Demà a les 11:59, tècnicament, clar, demà, aquest dia de Cap d'Any, en teoria, fins a les 23:59, té el Barça el límit per poder inscriure Dani Olmo. I si no ha tingut aquesta cautelar, el que haurà de fer el Barça és explorar altres vies. Però és que, clar, és que tenen 24 hores, i quan parlem d'altres vies, altres vies són, per exemple, aconseguir uns ingressos extraordinaris d'uns 100 milions, li faltarien uns 60 milions ara mateix al Barça, perquè ens fem una idea, hauria d'aconseguir aquests ingressos de 60 milions, i aquests ingressos ara, els únics ingressos extraordinaris sobre els quals està treballant el Barça i que tindria avançat, és una nova palanca, es diria, eh? És una operació que té sobre uns seients VIPs del nou estadi, vull dir, encara l'estadi que s'està construint. I a més...
No, anava a dir, és que li paguin per avançat l'ús d'aquestes llotges VIP del nou Camp Nou.
Sí, l'explotació d'aquest paquet de seients VIPs, no són llotges, són seients VIPs, doncs és vendre aquesta explotació durant 20 anys a doncs, algun fons d'inversió que ho vulgui comprar. D'aquí venen també els últims mesos tants viatges de Joan Laporta als Emirats Àrabs, a Dubai, a Qatar, buscant una mica... doncs aquest fons d'inversió que vulgui comprar l'explotació d'aquests seients durant 20 anys. Però, clar, novament el que fas és tornar a hipotecar, no?, ingressos del futur del Barça per intentar ara, no?, ho cobraries tot ara, intentar aquesta inscripció de Dani Olmo, que si no queda inscrit demà, abans de demà a les 12, abans de les campanades, Dani Olmo no pot jugar aquesta temporada amb el Barça.
Anava a preguntar això, eh? És a dir, el preu és aquest, eh? Ni Dani Olmo ni Pau Víctor
no podrien
jugar el que queda de temporada. Laia? Ui, hem perdut la Laia Tudel. Estàvem comentant aquest panorama del Dani Olmo. Vaig, avui ens ha tocat la tertúlia poc futbolera, diguem-ne, però veig que fèieu cares amb aquesta història de vendre els drets d'explotació i tot això. Això és una cosa que en futbol està passant molt últimament, eh?
Sí, però bueno, jo, des de que fa que sento que gestiona la porta, sempre les palanques han sigut el mateix.
Sí.
Hipotecar. Queda algo per hipotecar? Pregunto.
Sí, no, jo tinc més preguntes que respostes, eh? Però porten 2 anys, no?, dient que arribaran a la regla del 1-1 i mai s'hi arriba, i han marxat els jugadors que en teoria cobraven més. Ah. Llavors sí que és veritat que van rebre una gestió financera pèssima de l'anterior junta, però em pregunto si s'està fent ara també una mala gestió, si no s'arriba mai a la regla del 1-1 i a recórrer a opcions desesperades i a gairebé a, diguem-ne, quan s'acaba el temps per intentar que un jugador pugui ser inscrit.
Jo crec que el president Laporta té acreditat la seva capacitat de sorpresa i de moviment.
Sí, sí, de conèixer la xistera entre els quants.
És a l'últim minut.
Sí, passant, no, que potser torna a fer un salvat per la campana, però ostres, arrisca molt.
Veurem on estem demà i passat demà. No?
Crec que hem recuperat la Laia. Laia, això, és a dir, que el preu és aquest, que ni Pau Víctor ni Dani Olmo no puguin jugar el que queda de temporada. Vull dir que el preu és alt.
No podria tornar a jugar cap de la... O sigui, per entendre'ns, la Copa del Rei el dia 4 de gener a Barbastre, ja no podria jugar aquest partit, i ja no podria tornar a jugar aquesta temporada, ni Olmo ni Pau Víctor. A més, hi ha un afegit en el contracte d'Olmo, com gairebé tots els grans jugadors ja que arriben al Barça, doncs ja saben el que passa, i té una clàusula que en cas que no quedi inscrit en algun dels mercats, com seria aquest cas, doncs ell podria executar una clàusula de quedar lliure. I això que implicaria encara més perdre molt més diners pel Barça, que ha fet una inversió de 60 milions per Dani Olmo. Però és que, a més, tota aquesta situació es va complicant perquè, al final, la Lliga Espanyola, cada vegada hi ha més clubs que tenen problemes econòmics, i el que fins ara només ha fet el Barça, i una mica tot depèn de la interpretació de la Lliga, doncs els altres clubs, com poden ser l'Atlètic de Madrid o el Sevilla, que té molts problemes de fair play, o l'Atlètic Club de Bilbao, que també en té, no tants, però el que fan també és fer pressió a la Lliga i dir, escolta, això que li vas acceptant o que vas acceptant al Barça, mercat rere mercat, ara volem veure controlar-ho també nosaltres, no? Que també formen part d'aquesta comissió de delegada clubs com el Sevilla. Llavors això ho complica tot una mica més. I si no tanquen aquesta via que us explicava ara d'explotació dels seients, doncs sí que, clar, et queda l'aval. però és que el Barça i la Porta han avalat ja moltes vegades, i també dins de la junta directiva, home, avalar tants milions és complicat, i hi ha directius que comencen a dir, home, és que no podem posar en joc el nostre patrimoni constantment. Ja.
Doncs haurem d'estar pendents, com sempre, com deies tu, Laia, fins últimíssima hora, i a més, estarem amb el raïm i encara estarem mirant a veure com ho tenim això. Laia Tudel, moltíssimes gràcies.
Adéu-siau.
Fins ara. Paco Maruenda, David Madí, Sara González, Milagros Pérez Oliva, moltíssimes gràcies, bona entrada d'any.
Igualment.
Fins l'any que ve.
Bon any per tothom.
Que vagi molt bé.
L'any que ve.
A Cellers Maset estem d'enhorabona perquè hem tornat a guanyar el premi de millor cava brut natura del món als campionats mundials de xampans i escumosos. Gaudiu del nostre cava 1917 brut natura gran reserva trucant ara o entrant a maset.cat i rebreu la comanda a casa sense intermediaris ni despeses d'enviament. Cellers Maset, directe del celler a casa vostra. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia veïna favorable a una fruita de quilòmetre zero. I la resposta era propera. Propera vol dir veïna. I si és favorable a la pera, doncs llavors és pro-pera. 849 dels 1.033 participants l'han encertada. Per tant, avui dona 12 punts per a l'esprint nadalenc. Guanya el pack de la lletera de Can Llong, Carles Capdevila Costa. I avui també ens heu dit pròxima, paisana o natural.
El matí de Catalunya Ràdio.
Mare, us espero per Nadal. I no pateixis per res, que sóc al Corte Inglés. Els ibèrics pel pare, per tu el marís gallec, el torró per l'àvia i el que tingui més de gust, xai o lluç. Ara que si els cosins s'hi apunten, ho agafo a plats preparats i mengem estupendament.
Supercor, hipercor i supermercat al Corte Inglés. Què necessites aquest Nadal?
Per fi hem quadrat les agendes i tots els amics farem un tiberi nadalenc. En Carles, com sempre, explica amb batalletes. I en Dani tocant la pandereta amb esperit nadalenc. Ai, què més es pot demanar?
400.000 euros, Tomàs? 400.000 euros?
I tu, ja tens el cupó de l'extra de Nadal de l'11? No t'enqueris sense. L'1 de gener, cupó extra de Nadal de l'11, amb 80 premis de 400.000 euros. Per Nadal demana un extra d'il·lusió.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Benvolguda energia. Recordes quan els nostres pares ens deien «Fill, apaga el llum, que cal estalviar». Doncs avui també són els nostres fills els que ens diuen «Pare, apaga el llum, que cal cuidar el planeta».
A IDAE fem 40 anys transformant actituds. I avui, entre tots, estem donant al país una nova energia per créixer i avançar com a societat.
Ai, benvolguda energia. Com hem canviat i com canviarem?
Uneix-t'hi a energiaparalcambio.com. IDAE, Govern d'Espanya.
Per Nadal el teatre és el millor regal. Suja de casa i apassiona't. A la butaca enamora't. Tria teatre i emociona't.
Aquestes festes, el regal està cantat. Troba-la a triateatre.cat.
Ofertassa de Nadal a Capravo, a Capravo.
És d'amor, és d'estalvi. Amb l'ofertassa de Nadal de Capravo podràs seguir gaudint dels preus bons, com el gambot de 20 a 30 peces a 8,95 € al quilo i el formatge de llet crua d'ovella Orbigo, maduració de 8 mesos a 12,95 € al quilo. Capravo, amor etern al Nadal.
Benvinguts al lloc on la màgia de regalar ho aconsegueix tot. Només has d'aprofitar la millor selecció de productes amb descomptes màgics, com ara un Samsung Galaxy S24 Ultra 512 GB per només 999,90 €. La màgia de regalar fins al 5 de gener al Corte Inglés, a la botiga, la web i l'app. Feliç 2025.
És que ni per al dinar de Reis pots deixar el mòbil tranquil?
Papa, estic contestant un correu de la feina perquè sóc el Chief Project Manager i...
Doncs el pare del Chief Prosper Manassin et diu que a taula no s'utilitza el mòbil. Ok?
Ai, papa, que pesat.
Cada Nadal torna el Niño. 6 de gener, sorteig extraordinari del Niño amb 770 milions en premis. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Girona.
Busquem el millor plat tradicional de Girona. Aviam què és més dur, si la vida o aquest tallagà.
Poder és una mica tensa.
Joc de cartes, dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Eternament.
Catalunya Ràdio us desitja bon any.
Vinga, 5 minuts i arribarem a 2:15. Continuem al matí de Catalunya Ràdio. Falta una setmana justa per la nit de Reis, últims dies per acabar de fer la llista, per acabar de demanar ses majestats tot el que ens cal per aquests dies. En fi, és un dia que volem parlar una mica de tota aquesta història, de joguines i sobretot de jugar, com dèiem ara mateix amb l'Oriol Ripoll. Oriol, què tal? Bon dia.
Bon dia, bona hora.
Perquè l'Oriol és especialista en jocs i dèiem això, aquesta recta final fins a Reis, que ens ajudessis a parlar-ne una mica. Ja. I ara em deies això, no parlem tant de joguines, sinó de jugar. Eh?
Clar, ses majestats,
és un matís important.
Ses majestats saben molt d'objectes, però després el dia 7 allò queda a casa,
clar.
I les famílies són les que han de fer alguna cosa amb allò. Llavors és, quan posis la carta als Reis, pensa què passarà amb allò que portaran.
Clar.
I llavors, quan penses això, cauen molts dimonis.
Sí. Ah, sí?
Sí. Tens menys preocupacions.
Sí, és a dir, tenir un diàleg, eh? Parlar i de dir, escolta, abans de fer la carta, diem...
Clar, és a veure, amb la carta, per ser de la carta ara ja remuntar, ja porteu-ho per l'any vinent,
sí.
Perquè alguns ja la
deuen tenir. Sí, alguns ja està fet, ja fa dies, ja està fa dies, sí.
Però, clar, quan fes la carta és el moment extraordinari d'educar un futur consumidor i una persona amb criteri a l'hora de veure la tele i saber que està viu malament, és la carta als Reis. Aquí és quan comencem a posar la primera pedra.
Sí.
Perquè aquests nens i nenes estan tot el dia veient inputs, rebent inputs dels companys i companyes, del que veuen a la tele, que veuen a YouTube, no sé quantos. Hi ha un moment que dius, i això que veus és real? Llavors és, agafa'l de la mà, baixa a les botigues i comença a tocar.
Mirem-ho.
Perquè allò que t'estàs imaginant potser no és el que realment després t'hi trobaràs.
Això està bé.
Després una segona cosa és dir, bueno, i per què ho vols? Seiem i parlem. En què jugarem amb això?
Clar.
Tu t'imagines un joc que no pots fer res més que una pantalla que es mogui? Home, potser... No t'agradaria més una cosa que puguem fer?
Clar.
I la tercera cosa, que també és molt important, és que els Reis això no poden fer. Això ho hem de fer els adults, a casa.
Sí, sí, sí.
És a dir, quan hi ha un regal, no ara els Reis, perquè els Reis porten el que volen, però quan hi ha un regal d'aniversari, el que sigui,
sí.
Al darrere, afegiu un val per 20 hores de jugar junts.
Oh, maco
això. És l'important.
Bonic, això.
L'important no és l'objecte.
Clar.
L'important és què farem amb aquest objecte a partir d'ara. I són grans oportunitats de converses, d'imaginar aventures, de tot.
Volem parlar una mica de joguines i de jugar, com diu a l'Oriol, eh? 93-201-7474, 93-201-7474, i ja fa dies que a través de la bústia de no de denúncies, en aquest cas, sinó de consultes del programa, hem demanat que ens n'arribin i que ens en facin enviar, i que ens n'enviïn, vaja, i n'han arribat alguna, ja, com aquesta.
Hola, bon dia, sóc en Josep. La meva germana m'ha dit que per Reis demani pel meu nebot uns ninos Transformer. Però jo el que voldria posar a la carta és un escalèstric. Com puc justificar que és un bon regal? Gràcies.
Gràcies, en Josep, per la consulta. Aquí entrem, amb qui disfruta més amb les joguines, eh?
Clar. És veritat que a través d'una joguina tu pots fer créixer una passió per alguna cosa.
Ja. Yeah.
Llavors, si la mare en qüestió ha demanat un Transformer, vol dir que la mare ha vist que al nen li agrada, li interessa, que això està molt bé. Però tu també tens el dret de dir, no, el que dèiem abans, no? He posat la carta un escalèstric, doncs que el muntarem junts, anirem a veure cotxes, després mirarem altres tipus de cotxes i et faré créixer una afició. Una de les millors coses que passa, i no només amb les jocs i joguines, passa, doncs, per exemple, ara també fora d'antena parlàvem de la literatura, no?
Sí, doncs regalar llibres, sí, sí.
Regalar llibres,
la carta a llibres,
les converses generades al voltant de...
Oh.
I pots convertir-te, imagino que és el tiet, no? El tiet de l'escalèstric.
Clar, però això...
El tiet dels cotxes. Això també està bé.
Però això fins a quin punt és... Posaré la carta als Reis, el que tinc ganes de jugar-hi jo, o poso la carta als Reis, una joguina de qui jo en tinc molt bon record quan jo tenia la seva edat.
O el que tinc ganes de que juguem junts.
Ah, aquesta és la clau, eh?
Aquesta és la clau. És a dir, no hem de tenir molt clar que la carta als Reis no han de venir pàrquings.
Yeah.
Han de venir oportunitats. No? És allò mateix típic...
Està molt bé això.
Perquè... No, és allò mateix que dius... els videojocs als nens petits... Clar, si tu veus, com vas a dinar a algun lloc, que li donen la pantalla i se n'obliden...
Sí.
Això no, perquè és un pàrquing.
Clar.
Ara, si estàs esperant que et portin alguna cosa i treus un joc i entre tots estem jugant i hi ha una conversa al voltant de... Magnífic. És un escalèstric, és una gran oportunitat per fer milions de coses. Ara, això sí, Josep, és Josep, oi?
Sí, Josep.
Josep, si comences amb l'escalèstric, continua amb l'escalèstric, has de ser el tiet de l'escalèstric.
Has de ser coherent.
Allò que els teus nebots d'aquí molts anys, quan siguin iaios, diuen, jo tenia un tiet amb qui jugava a cotxe. Sí, doncs això.
Perquè sovint, en el moment de fer la carta als reis, als nens o les nenes, és millor pensar en el que volen, o el que t'han demanat, o en el que els convé.
Ah, d'haver una mica de tot.
Ja. Yeah.
Els reis tenen una cosa magnífica. És que tu demanes el que vulguis, els reis fan el que els dona la gana.
És veritat.
I això és una de les coses magnífiques dels reis. Els reis sempre saben el que necessites.
Sí.
I, per tant, els reis en certs moments s'han de portar el que vols, i hi ha d'haver una mica de tot, una mica pot haver sorpreses.
Sí.
Alguna sorpreseta hauria de caure.
Sí.
Una cosa que els reis és que hem pensat que això a tu t'agradarà.
Ja. Yeah. I quan dius una sorpresa, vols dir una sorpresa no necessària, que no sigui una cosa utilitarista, sinó... O sí?
Bueno, pot ser de tot.
De tot, eh?
Al final, això forma part d'una aventura meravellosa que es diu educar.
Ja. Yeah.
No? Quan tens infants, quan tens adolescents, quan tens joves, fins i tot quan tens adults. No? Mm. És a dir, els pares som adults la resta de la nostra, som pares la resta de la nostra vida. Doncs hi ha moments en què dius els reis portaran alguna cosa que estarà bé perquè farem junts, o perquè viurem, o perquè crec que et va bé, o perquè t'interessa, o perquè he vist que t'interessa aquesta cosa, i a partir d'aquí estires. Tens un nebot que vol ser periodista. Home, doncs un micròfon ha de caure.
Sí, exacte.
No? Dius, per què un micròfon?
Bueno, que sigui.
Comença a partir d'aquí i ja estirarem. És crear. De fet, educar vol dir fer créixer coses dins.
Està molt bé aquesta reflexió que el joc o el jugar s'emmarca dins de l'educar. Ho dic perquè això vol dir fer-ho, no sé si diem seny, però vull dir amb una certa ordre, amb un cert criteri, potser, no?
Clar, aquí hi ha una cosa que també és interessant, no?
És a dir, que no és sí a tot, no és no a tot, és una mica...
Total... A veure, també hi ha una altra cosa que també hem de tranquil·litzar-nos. És a dir, tu has menjat torró aquests dies?
Sí, tant. I tant.
Oi que no està bé menjar torró per esmorzar, dinar, berenar i sopar?
No, exacte.
Però un dia... Doncs que entre totes les coses que els reis portin, és una cosa que diguis, bueno, alguna, no? Mm. Però el punt de partida és quin tipus d'infant, quin tipus de jove, quin tipus vull educar. Quins són els meus valors? Perquè, de fet, educar és, jo poso una vara de mesurar, i això està bé i això està malament. I no hi ha res que estigui malament, en el fons. Això forma part dels nostres criteris personals o com a societat.
Clar.
Llavors, hi ha un primer moment que dius, i jo quins fills vull tenir? Com vull que siguin?
93-201-7474, 93-201-7474, consultes per fer la carta als Reis amb l'Oriol Ripoll, que és especialista en jocs, i també tenim aquestes consultes que ens han fet arribar alguns oients, i algunes oients, com és el cas de la Isabel, que ens les han fet arribar a la bústia del programa.
Hola, bon dia, sóc l'Isabel, de Castellà de Vallès. M'encanten els trencaclosques, voldria que els Reis n'hi portessin una a la meva fillola de 5 anys. Però crec que entre una nina Ladybug i un puzzle, arraconarà el puzzle i jugarà amb la nina. Renuncio a posar el trencaclosques a la carta de Reis?
Molt bona consulta, aquesta.
És que els puzzles... És una cosa rara, els puzzles.
Sí.
No? Perquè és una cosa que és un bon repte, perquè veus el que vols fer, però és una activitat molt solitària.
Ah, sí.
No? Un puzzle, en principi...
Bueno, depèn, no?
Depèn.
Depèn si són d'aquells grossos, i recordo estar tota la família fent trencaclosques d'aquests, eh?
Però aquest és l'important.
Ja. Yeah.
I llavors, fins i tot, aquest puzzle... Pot ser un puzzle prou? Ja està, un cop l'has fet... Però un puzzle d'aquests de... Petits, eh? De 12 peces, eh?
Sí.
Per infants petits. Després pot convertir-se en una cosa molt xula, perquè, i si ara fem una cosa, també no als ulls, i jo et vaig dient on has d'anar posant les peces. Ara que has transformat la cosa. Has construït el puzzle, l'has fet créixer i pots inventar-te jocs raros a partir de... I després, i si a més a més d'aquí un temps comprem un puzzle blanc? I dibuixem i després muntem el puzzle.
Clar.
No?
Sí.
Clar, són coses d'aquestes que són magnífiques. Hi ha un llibre que es diu La vida manual d'ús, on hi ha un personatge que a mi em fascina, que a mi els puzzles personalment no m'agraden, puzzles d'aquests trencaclosques.
No t'agraden?
Em sembla una mica avorridot. Però les coses que pot ser a partir d'un puzzle em sembla magnífic. Doncs en aquest llibre, La vida manual d'ús, hi ha un personatge que cada dia pinta un quadre. I el talla com un puzzle i se l'envia per correu. I al cap d'un any va muntant cada un dels puzzles que ha fabricat. És a dir, clar, el puzzle per si sol és una passió, però també l'hem de fer créixer.
Suposo que una mica el que també ens deia l'Isabel és aquest dubte de vegades, per això una mica encaixa amb el que dèiem abans, no? Del fer la carta als Reis a partir d'un criteri, d'una certa educació o del que sigui, de dir, hi ha regals que per l'ullaminer que tenen en tapen d'altres, no? Que són, doncs, com deies tu, potser una mica més avorrits, una mica més, menys no sé què dir-te, menys excitants, diguem.
Clar, estic d'acord, eh? Però, sí. Però, de nou, l'important dels jocs no és l'objecte en si, sinó el que fem amb aquests jocs. Llavors, una idea va potser magnífica si seguim a jugar. I anem a inventar-nos històries i fer coses. Tot és magnífic. I sempre pots trobar l'alternativa d'una Ladybug i un pudolet molt petit.
I això s'aplica, això que dius que no és tan important el joc com el jugar, això s'aplica als jocs que simulen armes, espases, pistoles...
Okay. Magnífic, clar.
Sí, clar. Magnífic, diu.
És a dir, donem un criteri.
Sí.
Una pistola. Jo, en aquest moment, mai he begut pistoles.
Val.
Però amb peces d'aquestes de construcció, tipus Lego, per entendre'ns, se'n fabricaven.
Clar.
Llavors... Què és el divertit d'una pistola? Les aventures que et muntes. Llavors, tu has de tenir una cosa clara, és que casa teva pot ser desmuntada, pots donar-li la volta com un mitjó i tot pot ser construït amb alguna cosa. I a partir d'aquí inventar-te alguna cosa. I per què no una pistola o una espasa o el que tu vulguis al costat d'un llibre d'aventures? Un llibre que llegim junts i després... Anem a fer dels tres mosqueters. Vas parlar abans dels mosqueters.
Sí, és que abans ja explicava que... I abans ja explicava que a la carta als Reis jo hi he posat un llibre dels tres mosqueters per una mena de nebot, no ben bé un nebot, però com si ho fos.
Clar, és a dir, al final, una espasa sola...
Sí.
És com... Què fas que anem amb aquesta espasa? Però dues espases ja podem fer un duel.
Sí.
Això és divertit.
Que bo.
Això és divertit.
Sí.
També podem jugar-nos a barallet i a uns coixins, no? Al final, lo important no és... a l'objecte en si, sinó el que fem, de nou. I després hi ha tota una sèrie d'educació en valors que no l'hem de deixar a l'objecte. És a dir, que és una pistola no vol dir que aquesta persona sigui bèl·lica.
Clar. Tot depèn de l'educació.
Tot de l'educació que tu li has donat, que forma part d'un conjunt molt més ampli.
93-201-7474, 93-201-7474. Jordi, de Canet de Mar, què tal, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Què voldries preguntar-li, l'Oriol?
Em penso que has dit Arenys i és Canet.
Ah, perdó. No, he dit Canet. Crec que ho he dit bé, però bueno, és igual. Qualsevol cas ho torno a dir. Jordi de Canet de Mar, vostè dirà.
Sí. Aviam, una mica ja em penso que m'ho ha contestat en cert mòdul. És el següent, que penso que està molt abandonat el tema tan manegat i que tan se'n diu, que és el de la creativitat. T'ho vinc a dir perquè hi ha una generació antiga que les joguines les feien ells mateixos. I, per exemple, pel que tinc entès, aquests grans gurus de Silicon Valley no els deixen tocar els fills un ordinador ni un telèfon fins que tenen 12 anys, perquè saben que la creativitat no se'ls estimularia com se'ls va estimular a ells, que no van tenir això, i se'ls van tenir que pescar d'altres maneres. Per això veig que hi ha poc que es comenti a fabricar-se les joguines ells mateixos o amb el suport dels grans.
Oriol.
Vinga, sí, que és una carència, això.
Jo primer, deixa'm de desmentir aquesta idea de que els gurus de Silicon Valley... Això és surt d'una notícia, perquè no és del tot cert.
No és veritat.
El que passa és que són gent que té molts diners, té més temps per estar amb els seus fills i, per tant, pots racionalitzar l'ús d'aquesta tecnologia, no?, de les pantalles. Llavors, evidentment, la joguina ha de permetre la creativitat i a partir d'aquí tens moltíssimes coses, des de joguines de construcció, i pot ser construcció física, pot ser construcció digital. No demonitzem perquè té una pantalla. Jocs digitals de construir, de crear coses, són magnífics. I després tens tota la branca de joguines que actualment li diem Steam, que siguin joguines que desenvolupen la ciència, la tecnologia, l'art, no?, i les matemàtiques. Són totes aquestes construccions vinculades a robòtica, vinculades a... Evidentment, poseu una d'aquestes moltes al cartell Reis i al costat uns pinzells per pintar. I al costat una llibreta per escriure. I al costat, és a dir, totes les coses que assegurin, que afavoreixin, que puguis plantejar-te un repte, que en el fons jugues això, plantejar-te un repte i veure com li pots donar resposta, és vull pintar tal cosa, pinta-ho, vull construir tal cosa, construeix-ho, vull fer-ho amb la mà, vull fer-ho digitalment, tot és magnífic perquè et fa créixer.
La creativitat. Jordi, moltíssimes gràcies.
A vosaltres pel tema.
Gràcies. Una abraçada, que vagi molt bé. En tota aquesta qüestió, s'ha de posar un límit numèric a la carta als Reis? És a dir, com a màxim 5 coses, com a màxim 6 coses?
Sí, jo et diria, no sé quin és el límit, però et diria... Sí,
algun.
Algun. Però després existeix... Hi ha un lloc meravellós a les cases que es diuen la part de dalt dels armaris. On tu pots dir, els Reis han portat... Perquè tu pots tenir grans discussions amb la família i després els Reis de les cases de la iaia fa el
que... No saps com el rei, el Reis és el que tenen.
Casa la iaia sempre fan el que volen. Fan més que la resta.
Llavors,
tanques la porta el dia 6, s'ha acabat, i ara amb tot això que fem. Mm. Doncs escolta, mira, com no podem tenir 45 joguines a terra, fem una cosa, plantegem-nos que podem tenir 6 joguines per jugar simultàniament, doncs les altres les guardem a dalt. Mm. Aquestes són de les del mes de gener. Quan acabi gener, les pleguem i baixem les de febrer.
Ah, una rotació.
I fem rotació, i així sempre estan noves.
Està bé, això.
Així sempre té la sensació de... Ai, vull que baixi, vull que arribi març, perquè baixi l'escalèstric del tiet Josep.
Ai, està bé, això. L'escalèstric que dèiem abans. Vinga, més consultes, eh? Avui que estem parlant amb l'Oriol Ripoll, especialista en jocs, de cara a aquesta carta als Reis, com fer-la, com preparar-la, i com preparar aquest jugar l'endemà que ses majestats portin el que vulguin. 93-201-7474, 93-201-7474, o una altra consulta que ens ha arribat a la bústia del programa.
Hola, sóc en Jan de Sant Feliu de Guíxols. Vull que els Reis aportin als meus nebots un joc per jugar en família. Ells són 4 i els nens tenen 8 i 10 anys. Què em recomanes que demani?
La consulta del Jan.
Sempre aquesta... Em fa molta gràcia aquestes consultes que dius... A mi m'ha passat a botigues.
Sí, no?
M'ha passat a botigues que gent m'ha vingut i m'ha dit... Clar, vas amb algú i li comences a dir, doncs mira aquest joc, mira aquest altre, i dius, em pots assessorar també? I sempre la primera pregunta és, què tenen i què els agrada?
Clar.
És la gran pregunta. Llavors, jo et diria, clar, entenc que són jocs de taula, dins del món de joc de taula hi ha moltíssims jocs magnífics, hi ha un d'aquests que a mi m'agrada molt perquè funciona sempre, que és el Sushi Go, és un joc que funciona sempre, i que va molt bé perquè és un joc familiar que pots portar sempre a sobre, és un joc de fer basses, això. Jo recomanaria jocs petits de cartes, que puguis fer moltes coses diferents. Llavors, a partir d'aquí, de nou, vés a la botiga... Mira, Sushi Go, posa-la a la carta, perquè dic, aquest funcionarà. 8 i 10 anys et funcionarà molt bé. I a partir d'aquí, vés a la botiga i comença a mirar. Comença a mirar què és el que ha sortit. Comença a mirar quines coses hi ha, quins temes hi ha. I interessa't una mica, perquè és molt difícil, jo, realment, i és aquesta gran cosa, no?, de demanar, recomana'm un llibre pel meu fill.
Ah, depèn.
Que li agrada. Sí. Un joc que li agrada. Però jo et dic, Sushi Go és un d'aquests que... funciona sempre.
Sí. Però és important una cosa que deies, que és abans, en el procés de fer la carta als Reis, diguem-ne, com deies, ara igual ja fem tard, perquè n'hi ha molts que ja l'han feta, però en el procés de fer la carta als Reis, quan algú diu, jo vull això, diu, aneu a la botiga a mirar-ho, i que ho toqui, i que ho vegi, no? I que vegi si realment allò li fa el pes.
A Catalunya tenim una xarxa ludoteca que és magnífica, que pels vols de Nadal, ara que ja arribem tard,
és per l'any que ve.
Fem mostres de joguines.
Sí.
Anem a veure això. Clar, al final, és com si diguéssim uns pantalons. Tu et compres uns pantalons sense haver-los vist mai, tocat, provat, no? Tu vols tastar aquests pantalons a veure si funcionen. Doncs en un joc també has de saber una mica com és. Perquè si no és tot com molt etèric.
I ara deies una cosa sobre el joc de taula que recomanaves. També és una cosa important, que de vegades la mida... No fa, és a dir, un regal més gros no vol dir que sigui millor,
Exacte. Jo crec... Jo soc molt fan dels jocs...
Perquè a vegades hi ha jocs d'aquests de taula que són enormes i tu deies, no, aquest és petitó.
Aquest és petit. Com a regal caixa metàl·lica és molt bonic. I funciona... Sí. Fa molts anys que dura, fa molts anys que hi és. Molta gent dirà, ah, he dit un clàssic. Sí, és un clàssic perquè sé que funciona sempre. I funciona amb la iaia i et funciona amb el nen. Et funciona sempre. Doncs, tipus de jocs d'aquest estil, jo crec que hi ha un acte molt interessant que podem fer durant l'any, és badar per botigues de jocs i joguines. I provar jocs i joguines. A Catalunya hi ha molts clubs de jocs que fan trobades familiars perquè puguis veure jocs, perquè els puguis jugar. Tenir una mica la cultura, perquè és el mateix que ens passaria doncs, amb les pel·lícules. Tu vas al cinema i tens dues pel·lícules. Una, que has sentit al matí de Catalunya Ràdio, que l'han recomanat com a gran pel·lícula, i una que no has sentit parlar en ta vida. A quina entres?
No, clar. A la primera.
I si aquesta persona que te l'ha recomanat, l'anterior que va recomanar era boníssima...
Encara més.
Doncs ens ha de passar el mateix. El llibreter de confiança. Que tu hi vas i et diu, aquest és per tu.
Ja.
Doncs busca el teu joguiner de confiança, el teu venedor de jocs de confiança.
Sí.
I això, que és una cosa que tenim molt habitualment amb tota la resta d'actes que fem com a consumidors i consumidores, no ho tenim a l'hora de comprar o posar la carta als Reis, jocs i joguines.
Mercè, de Barcelona. Mercè, bon dia.
Hola, bon dia.
Vostè dirà.
Mira, farà un any que els vam demanar als Reis de casa dels avis un Sushi Go.
Miri.
El que ha dit aquest senyor. Però quan vaig anar a la botiga em va cridar l'atenció perquè hi havia una senyora que diu sí, és molt divertit, i dic, és que no sé com es juga. I la dependenta m'ha dit, vingui que n'hi ensenyaré un altre moment. Bueno, total, hi vaig anar un altre moment i em va dir que tenia molta feina i que m'espavilés.
Vaja.
No hi hem pogut jugar, no coneixo a ningú. Com es pot fer per aprendre a jugar al Sushi Go, que té cartes, al Sushi Go Party?
Sí, sí, sí.
I mira, està mort de risa, que em faria molta gràcia, perquè tinc dos nets d'aquestes edats i els hi agradaria, però no en saben.
Mira, doncs jo et recomano... Hi ha una cosa amb el món dels jocs de taula que està passant, i és que... Jo crec que les editorials ja són conscients de que la lectura d'instruccions a vegades no la portem molt bé, i és una cosa que passa normalment, i en fan vídeos que expliquen. Per tant, ves a YouTube i poses Sushi Go, cómo se juega, en català hi ha molt poca cosa, però en castellà ho trobaràs. En català podria ser que ho trobessis, però hi ha molt poca cosa. I trobaràs una persona que en 8 minuts t'explicarà.
Ho tornaré a intentar, i però si ja no, ho vaig intentar fa un any i ho vaig deixar córrer perquè no me'n sortia ni amb el YouTube.
Quina edat tenen els teus nets, dius?
9 i 11.
Perfecte, doncs el dia de Reis, quan després de dinar, que algú tregui un mòbil, busqueu YouTube, posa YouTube, Sushi Go, com es juga, ells que ho mirin i que t'ensenyin a jugar. Que també és un gran acte, saber ensenyar a jugar. Per tant, ja són prou grans, que s'ho aprenguin i que aprenguin a jugar. I ja veuràs que és un joc molt simple, La mecànica és, hi ha unes cartes i es van passant a la del costat i es tracta de fer basses, com un joc de basses normal i corrent. La mecànica és molt simple, però t'entenc el que dius, que hi ha aquesta corba de poder-ho fer. Però ells ja són prou grans, que miren un vídeo i ja veuràs com t'ho podran explicar molt fàcilment.
Ho intentaré, moltes gràcies.
I l'any vinent m'ho tornes a explicar.
Això no va dir, la pròxima trucada ens explica com ha anat això del Sushi Go. Gràcies, Mercè.
Bon dia.
Moltes gràcies. I una cosa més, Oriol, que també volia preguntar. Abans feies la comparació de les pel·lícules. De vegades un surt d'una pel·lícula i diu no m'ha acabat de convèncer, no era el que m'esperava. Quan el Dia de Reis s'obre el paquet i veus aquelles cares amb algunes criatures que dius, ai, crec que no li ha fet massa il·lusió, pels motius que siguin, perquè potser perquè no ha fet aquesta prova amb les joguines i tot això, això com es gestiona?
Home, la gestió de la frustració forma part d'aquest procés educatiu, també.
Sí, senyor, i tant.
Però després no oblidem que hi ha... Si féssim unes dades que m'estic inventant ara, vilment, el 20% és l'objecte, el 80% és el que fem amb aquest objecte nosaltres.
Anava a dir això, és a dir, a partir del que has dit tu... És a dir,
tens un 80%.
És tenir la traça en girar-ho, això.
A remuntar el partit.
A remuntar el partit. Perfecte.
No, jo crec que és tan simple com això. Dius, escolta, ha anat com ha anat, el rest han portat això... Per alguna cosa serà. Vinga, va, seguim tu i jo. Anem a provar-ho, anem a construir això, anem a fabricar. I què podem fer amb això? Com ens podem inventar? Però és que educar, moltes vegades vol dir seure. I dedicar temps. I escoltar, i provar, i inventar, i riure, i crear complicitats, històries, i aquestes coses que quan després siguin iaios...
Se'n recordaran.
Ah, el meu tiet Josep, que jugava a l'escalèctric.
L'escalèctric. Oriol, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a tu.
Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Dues dècades de música solidària. Reviu totes les cançons del disc de la Marató interpretades per grans artistes en un únic recopilatori a Spotify. Un viatge musical ple d'emocions que diu molt de tu.
Nadal arriba al Mercat de les Flors amb espectacles per tothom. Circ per als més petits, amb Animal Religion i Mu Music Circus. Dansa familiar amb Toni Mira i amb Lamento. No et perdis el que et proposem per gaudir d'un Nadal ple de dansa i circ al Mercat de les Flors, la teva casa de la dansa.
012, la millor resposta.
Mira què he buscat, però no tinc ni idea de què li podríem regalar al Biel.
I per què no un joc de taula? Has mirat el cercador de Tot Joc?
Tot Joc és una iniciativa per promoure l'ús del català a través del joc. Hi trobaràs el cercador de jocs i joguines en català amb més de 1.100 referències catalogades per edat, tipus de joc o fabricant. I també més de 400 botigues d'arreu de Catalunya on anar-los a comprar. Informa-te'n a totjoc.cat. Juguem en català. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Viu la màgia de Nadal al nou Port Olímpic. Fins al 5 de gener gaudeix d'activitats inspirades en el mar, exposicions i tallers per tota la família. Endinsa't en els llums de Nadal. Descobreix el nou balcó gastronòmic i puja el nostre tren 100% elèctric. Benvingut, Nadal. Benvingut, nou Port Olímpic. Més informació a portolímpic.barcelona.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Benvingós.
Benvingat.
Benvingosa.
Benvingata.
Si vols un gos o un gat, adopta. T'esperem al centre d'acollida d'animals de companyia.
Informa-te'n a barcelona.cat/adopta. Ajuntament de Barcelona.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
La Jove Orquestra Nacional de Catalunya arrenca el 2025 amb la Pastoral de Beethoven i la Sinfonia número 99 de Haydn. Els joves músics compartiran faristol amb el grup de referència Band d'Art el 4 de gener a l'Auditori de Salou i el 5 de gener a l'Auditori de Barcelona amb el concertino i director Gordon Nikolic. Més informació a jonc.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
Ara ni nada. Per unes festes plenes d'entusiasme.
Catalunya Ràdio us desitja bones festes.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Jordi Celles, què tal, com estàs?
Molt bé, Frederic. No sé, és que estic feliç.
Feliç?
De fer aquesta secció amb tu.
Home,
sí,
és que clar, és el Jordi i jo fa anys que vam
sí,
coincidir.
Sí. La Neus Bonet.
Amb la Neus Bonet,
que avui és el seu aniversari.
Per molts anys, a la Neus Bonet.
Per molts anys, Neus, per molts anys.
Un petó ben gros.
I tenim en Ricard Ostrell aquí, en aquest monitor, que ens mira com des de darrere, que dius...
Sempre hi és,
en Ricard.
També es deu estar escoltant, coneixent-lo. Una abraçada des d'aquí. Aviam, última secció de Cultura Digital amb els Celles avui, últim de l'any, última secció de Cultura Digital de l'any amb els Celles. Com anirà el 2025? Sempre va bé mirar una mica enrere. Com ha anat l'any que
sí,
estem a punt de tancar,
perquè en això de la tecnologia, el món de la cultura digital, les coses que han passat durant aquest any són les que molt probablement marcaran l'any vinent, un any, evidentment, amb intel·ligència artificial, amb eleccions als Estats Units, que han tingut un personatge vinculat fins fa relativament poc al món bàsicament tecnològic i de la innovació. Sí. Empreses com Nvidia, que pràcticament ningú de fora del món dels videojocs, de la tecnologia, sabia. O sigui, han passat moltes coses durant aquest 24 que marcaran l'any 25, però... Si hem de marcar, diguem-ne, l'any en l'àmbit de la cultura digital, clarament, aquest any...
És intel·ligència artificial.
És intel·ligència artificial.
Això és el que ens espera aquest any. El d'intel·ligència artificial ja han viscut un cert esclat i ara veurem un desenvolupament de l'esclat, suposo.
Sí,
no?
Perquè, clar, nosaltres ja hem començat a fer servir eines com el ChatGPT fa dos anys, fa tres anys van començar a aparèixer també els primers sistemes d'imatge, però aquest 24 ha estat l'any en el qual la intel·ligència artificial de debò s'ha convertit en una eina creativa. I això és una de les coses que d'entrada ha generat més temor, sobretot dins la comunitat creativa, artistes, des de músics, compositors, artistes visuals, il·lustradors, persones vinculades, diguem-ne, no tant al món del teatre i de l'art en viu, que això serà més difícil que la intel·ligència artificial.
Bueno, el Bruno Oro fa el seu espectacle, parla amb el ChatGPT, ens va explicar l'altre dia.
Poca broma.
Sí.
Però sí que és veritat que hem après que la intel·ligència artificial pot ser un bon company de viatge creatiu.
Ah, això està molt bé.
O sigui... Els artistes, doncs, del segle XIV, no sé, Leonardo da Vinci, no?, doncs feia servir els seus pinzells, les seves pintures a l'oli, feia el seu esfumato, tenia el seu, diguem-ne, arsenal d'eines tècniques per poder pintar, que no han variat pràcticament en 600 anys d'història, no? A partir del moment en què apareix la informàtica i el món digital, tenim eines noves per crear, per pintar. Em poso només en l'àmbit de la pintura, podria parlar de tots els altres. Què ens permet fer la intel·ligència artificial? Depèn. Algú pot dir, escolta'm, jo li entro al Midjourney o qualsevol eina d'aquestes, fes-me aquest dibuix i me'l fa. Per tant, ja no he de treballar. Sí. O puc prendre-m'ho com un company de viatge
una
que m'ajudi
no?
a trobar idees i eines per expressar la meva pròpia creativitat. No? Aquí hi ha, doncs, bé, tot un impacte ètic i unes aplicacions reals que aquest 2025 ens marcaran l'agenda perquè haurem de saber què acaba passant realment amb aquesta acta europea de la intel·ligència artificial, si realment la Unió Europea pot fer o no alguna cosa perquè...
Es va afanyar molt a provar-la, però a veure, l'han de posar els estats i aquestes coses, no?
I no només això, sinó que és que les grans empreses que estan desenvolupant i que tenen les patents en intel·ligència artificial són americanes o xineses.
És veritat.
A Europa estem, doncs, mirant-nos-ho des de... Ja no diria des de la barrera, sinó des del capdamunt del turó, no? Aleshores, tenim, és veritat, vam tenir aquí fa un mes i mig el director del Barcelona Supercomputing Center.
Sí, senyor.
Tenim iniciatives, tenim... Que no tenim cervells a Catalunya, no tenim... Clar que els tenim, no? Sí. Aleshores, el que hem de fer és potenciar-los, perquè no ens podem quedar enrere en això.
La intel·ligència artificial, Jordi, també ha ajudat a detectar atacs cibernètics, perquè la ciberseguretat és d'aquestes coses que són prioritàries, però no sé si gràcies o arran de la intel·ligència artificial, hem de parlar de delinqüents cada cop més sofisticats, ciberdelinqüents.
És que l'any 24 ha estat l'any en el qual ens hem adonat que això dels ciberatacs no són només perquè l'Hospital Clínic pot perdre de cop i volta, no?, les dades de tots els seus pacients, o un govern pot accedir als secrets de les trucades dels seus primers ministres, sinó que a nosaltres, a la nostra mare, a la nostra tieta, al nostre cosí, al nostre germà, poden patir ciberatacs de baixa intensitat que els facin perdre molts diners al seu compte corrent.
Sí, sí.
Que a nivell individual és un impacte igual de gran que el que pot tenir una corporació, una gran institució, no? Aleshores, què passa? Hem après això, però encara no hem après com fer-hi front.
Anava a dir.
Hi ha d'haver, doncs, canvis legislatius, hi ha d'haver un esforç més gran, diguem-ne, des de l'àmbit de la seguretat pública per fer front a aquests ciberatacs, però, sobretot, nosaltres, com a societat, ens hem de formar.
Això és important.
Ja està, o sigui, hem de saber que hi ha un altre tipus de delicte i aquest delicte, amb la intel·ligència artificial, és com allò de l'Spider-Man, no? Tot gran poder comporta una gran...
responsabilitat.
Exactament. Aleshores, aquí hi ha una gran responsabilitat. La intel·ligència artificial pot servir per coses molt bones, però també pot servir per fer molt més àgil aquest tipus de delicte de baixa intensitat o d'alta intensitat, depèn del cas, i molt més accessible per molta altra gent.
Més coses que ens podem veure en aquest 2025. Veurem el 6G?
Això del 5G i el 6G i el 7G, clar, fa com gràcia perquè cada any quan arriba el Mobile World Congress, allà al febrer, és el moment de l'any que la gent parla d'això, perquè no en tornem a parlar mai més. Bé, s'ha presentat un cotxe volador que mai ningú veurà. Bé, s'ha presentat un robot que fa sushi amb el Sushi Go automàtic. Molt bé.
Mira, no en parlava.
Mai més en tornem a parlar, no? Però això del 5G, la veritat és que els que anem seguint el mobile cada any i que ens dediquem al món de la cultura digital, fa, doncs, això, 4 anys era una cosa absolutament inimaginable que poguéssim tenir una velocitat de descàrrega de dades al nostre telèfon mòbil superior a 1 giga per segon. I això avui ho tenim aquí. Ara el meu mòbil ho té aquí, a la cantonada del mestre Nicolau Beethoven Diagonal, aquí. Aleshores, això que de cop i volta fa 4 anys ho veiem com, escolta'm, al camp del Barça instal·laran una antena 5G, avui ja ho tenim tots.
Ja està, ja hi és.
Clar, el 6G és 6 vegades això. I la gent pot dir, i per què vull més velocitat per tornar a enviar un missatge de WhatsApp al meu grup de família per veure què fem demà per Cap d'Any. No és això. És que aquest internet de les coses, aquests cotxes connectats, aquests quiròfans connectats, aquests estudis de ràdio connectats, requereixen d'una velocitat de dades molt més àmplia perquè la resposta a la qual un impuls, diguem-ne, digital ha de respondre quan tu estàs conduint i tens algun problema amb aquell cotxe, amb aquell accident, ha de ser absolutament instantània. O la qualitat en la qual les imatges ens transmeten. Per tant, molt fans del 6G, encara que només en parlem
quan hi hagi el mobile
una setmana a l'any.
I el metavers, que això també va semblar en algun moment determinat que seria el futur.
Sí, hi havia un article ahir, recordo, La Vanguardia, crec que deia, el metavers no acaba de sortir, però de cop i volta hi ha altres articles, doncs, a l'MIT, al Research Journal, que diu el metavers ha estat el gran any del metavers del 24, no?
Ah, sí?
Aleshores,
no,
per què? Què passa? Que el metavers està fent-se un lloc a la nostra societat sense que nosaltres ens n'adonem.
Yeah.
Entrant pels videojocs, segur que a casa molts tenen fills o vosaltres mateixos i jugueu a jocs com el Fortnite o com el Minecraft o com... És igual, l'Overwatch. I això el que fan és que nosaltres estiguem començant a practicar coses que molt aviat, gràcies a altres tecnologies, formaran part del nostre dia a dia en l'aprenentatge. No ens n'adonem, com va passar amb la intel·ligència artificial. I avui els meus nens fan coses amb el ChatGPT, no? I va passar d'un dia per l'altre.
Sí.
No, és una onada que ve poc a poc, però que és constant i que, evidentment, aquest 2025 també marcarà l'actualitat.
I s'implantarà, eh? I un altre nom de l'actualitat, el deies tu al principi.
Elon Musk.
Elon Musk.
Que
ja hem tocat os, ja.
Elon Musk, el que passa és que era una persona que en tot el món de la cultura digital tenia molts fans. O sigui, era perquè les seves presentacions eren increïbles, perquè era l'antítesi de Steve Jobs.
Això no va dir.
Era Steve Jobs és un estil, una manera de fer les coses. Elon era l'altre, no? Aleshores, què passa? Que aquest any, a banda de presentar, doncs, moltes de les seves novetats vinculades als coets que envia l'espai, els cotxes autònoms, els taxis autònoms.
Ah, és veritat, els taxis,
aquest any s'ha vinculat a una campanya política, que és una cosa que aquí, des de la visió europea, ens sona una mica raríssima, però que als Estats Units és bastant habitual, fins al punt que la setmana vinent, el dia 6, quan Donald Trump prengui possessió com a president dels Estats Units, Elon Musk serà el responsable d'aquesta cosa que es diu Doge, no? que sembla com en l'antiguitat era com anomenaven els venecians a la seva autoritat veneciana, el Doge, no?
Sí,
de Venècia,
sí, sí, sí.
Doncs aquest serà Elon Musk que d'alguna manera el que farà serà intentar posar ordre a la despesa del govern.
I retallar, diuen, no?
Eduard Mas Tisores, no?, del govern. Sí, sí. Serà molt divertit. O sigui, ja sé que hi ha molta gent que diu Elon Musk que ha vingut aquí. A mi em divertirà molt veure què coi passarà quan aquestes dues personalitats volcàniques...
Si acabaran a tiros o no.
Estan enamorats, però és que és un amor, que està destinat a no durar el d'Elon Musk i Donald Trump. Aleshores, serà molt bo veure el colabrot.
Sí, exacte. Ens hem quedat per parlar de criptomonedes, però si vols donar un titularet de què ens pot esperar el 2025 de criptomonedes...
Bàsicament, ve vinculat a Donald Trump.
I tant,
perquè molt. En el moment en el qual Donald Trump diu cripto, el futur és cripto,
sí, senyor,
en la campanya electoral i de cop i volta guanya les eleccions dels Estats Units, tot un món que estava, semblava, en un entorn una miqueta indefinit, altes i baixes, de cop i volta, Bitcoin i totes les criptomonedes han tornat a accedir als seus màxims històrics. Per tant, el 2025 serà un any, en principi, bo per les criptomonedes. Per tant, en parlarem moltíssim, perquè és que en sabem poca cosa, en realitat, de les criptomonedes.
A vegades ens perdem una mica,
en parlarem.
Però en parlarem molt sovint. Jordi Zelles, moltíssimes gràcies i molt bona entrada d'any.
Bon any!
Que vagi molt bé.
Gràcies.